Última temporada a Barcelona. 13 úniques funcions al Teatre Poliorama.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Si són les 7, això és Islàndia.
RAC 1 Islàndia amb Albert Ong.
Avui a Islàndia la història d'en Jaume i la Cèlia, una parella que viuen al Morell, al Tarragonès. Un dia, la Cèlia estava escoltant la ràdio i va sentir la consellera de Justícia, que llavors era Núria de Gispert, que demanava a famílies que volguessin acollir a casa seva nens i nenes que no podien estar amb els seus pares. La Cèlia en aquell moment tenia 46 anys i en Jaume 47. Tots dos ja eren pares de tres fills i van decidir, arran d'aquella conversa a la ràdio que van sentir, començar a acollir altres nens i nenes. Han passat 20 anys d'aquell moment i en tot aquest temps han acollit a casa seva gairebé una vintena de nens i nenes, d'edats molt diferents. Alguns s'hi han quedat setmanes, altres mesos i alguns s'hi han quedat anys. Avui són ells, la Cèlia i en Jaume, els que parlaran per la ràdio amb l'esperança que passi el mateix, que algú els escolti i s'animi a acollir. De fet, parlen ells dos i parla també l'Òscar, que ara té 23 anys i que va arribar a casa la Cèlia i en Jaume quan només en tenia 2 i mig. Aquesta és la conversa que he tingut amb ells tres en una casa del Morell, a 10 quilòmetres de Tarragona. Hola, Cèlia.
Hola, bon dia.
Hola, Jaume.
Molt bona tarda, bon dia.
Escolta'm, quants nens i nenes heu acollit en tot aquest temps a casa vostra?
Bueno, crec que 16 o potser 17.
De quines edats, més o menys?
Han anat tots dels... El mes al néixer, Miquel. Hi ha hagut un parell que els hem anat a recollir a l'hospital, que doncs tenien 48 hores o així, no? Fins al més gran. El més gran que va arribar a casa va ser el David, que tenia 5 anys i poc. Això és quan arriben. Marxen.
Clar, és el que us anava a demanar. Més o menys, quant temps s'hi estan?
Mira, n'hem tingut des d'una setmana, a mesos, a un any i mig, 2 anys, 5 anys i 2 que no han marxat.
Jaume, qui té la idea? És a dir, qui té la primera idea de dir, hòstia,
parla de tot. La culpable de tot, però estic encantat que se li hagués ocorregut.
Sí? Va ser una bona idea de la Cèlia?
Jo considero que molt bona idea. A més, ens ha portat, en el meu cas particular, m'ha portat molta vida, molta alegria, i estic molt content d'haver-ho començat a fer i de seguir-ho fent. A mi, la veritat, i siguin realista, a mi em feia por. Una cosa és cuidar els teus crios, els teus fills, que et pots equivocar, pots fer-ho més bé o més malament, i l'altra cosa és cuidar els crios d'uns altres, dient-ho d'una altra manera, que tens més por de fer-ho malament o de no saber-ho fer bé, no? Llavors, quan m'ho va comentar, primer que no, han acabat el que li vaig dir, però d'adopció res, perquè ja en tenim 3 de fills, no en volem més. Ara això d'aquí, sí, podria estar bé, no? I llavors m'ho va acabar de convèncer, i aquí va començar la nostra història dels acolliments.
Els nens us diuen pare i mare?
Sí. És que això s'ha d'explicar bé. Quan el primer acolliment, que van ser els dos germans, llavors ens vam trobar que, clar, jo vaig preguntar al centre com ens podien, què ens havien de dir. Perquè, clar, home, és difícil, és un moment difícil quan ho penses. Normalment els nens tenen pare i mare, no? I dius, bueno, sortiran aquí pare i mare, però és una mica estrany. Vull dir, com ens han de dir? I em van contestar, com ells vulguin, no hi patiu, ells aniran agafant... Clar, bueno, doncs no sé si va ser l'Òscar o va ser el germà, a la primera papa i mama, doncs, bueno, com ells vulguin, doncs, bueno, papa i mama, ja està, ja vam trencar el gel.
Tu deies, Jaume, adoptar no. Quina és la diferència entre acollir i adoptar?
A veure, acollir és, en un moment determinat, uns crios que per problemes familiars, problemes de convivència, problemes socials, la Generalitat considera que els ha de retirar de la seva família, llavors busca una família acollida que sigui la idònia per aquella, per aquell tipus de criatura que té, eh? O que pugui ser la més idònia, i saps quan t'arriben, no saps quan te marxen. Sí que saps sempre que han de marxar. Llavors nosaltres sempre hem aplicat la mateixa premissa. El dia que entren a casa és com si se'ls haguéssim de quedar tota la vida. No hem volgut fer mai cap distinció entre els nostres fills i ells. Hem entès de que no tenia l'acolliment, no té una data de caducitat. No podem pensar de que la millor mes que ve, d'aquí dos mesos, d'aquí mig any, quan arribi, arribarà.
Hi ha aquella cosa que dius, hosti, no me n'encarinyo, perquè, clar, si me n'encarinyo molt, d'aquí tres mesos potser ja no hi és.
No, jo discrepo totalment. No es pot fer sense carinyo. No es pot fer. Podries cuidar pollastres o galliners, o no sé com explicar-t'ho. I has de posar tots cinc sentits i estimar-los molt. Això és veritat. Jo, mira, és que sempre explico que el dia ells et truquen. Quan hi ha una criatura que ells pensen, no? Et truquen i et diuen, mira, Cèlia, que... et voldríem fer una proposta, és la paraula. Doncs hi ha una criatura que possiblement... espera que s'ha d'acabar de confirmar, eh? Això t'ho diuen el dia abans. Serà una retirada hospitalària. Com ho veieu? Un recent nascut. Com ho veieu? I tu dius, ah, sí, doncs tira-ho endavant, no? I llavors jo aquella nit, evidentment, ja no dormo, perquè és que ja estic pensant en què em portaran, no? I la nit següent tampoc, perquè el crio plora.
Hi ha nens que arriben aquí, em deies, per exemple, amb 5 anys poden arribar, no? 5-6 anys. Vol dir que han viscut uns anys amb els seus pares biològics, vol dir que estan, diguem, arrelats als pares i de cop i volta van a una casa i amb uns pares diferents. Això tampoc deu ser fàcil per ells.
T'ho explicaré molt fort, eh?
T'explica.
L'Òscar tenia 2 anys i mig, no? I, bueno, el vam anar a recollir, tot bé, pobret, cap a casa. I em mirava malament. Sempre em mirava malament. I en secs me miren i em diu, puta, mocou, no vols dir qui he fet. Bon, i...
El primer que acollíeu, eh? Ell i el seu germà.
Sí, sí. I el Jaume vingui a riure, eh? Li va fer gràcia de sortida. Jo pensava que s'han d'estar la gràcia.
No comencem bé, Jaume, si rius de que em diguin puta, malament.
Però això li va durar uns quants dies, eh? I al final, pobret, doncs li va passar, es va anar refugiant, se te van anar agafant, no? Al començament ell devia anar rebotat d'algú de la vida, i és de suposar d'alguna dona, no? Perquè m'ho va dedicar a mi, no? I ja, uns quants dies, ja, tot això ho vam anar girant.
Imaginant que encara està aquí, després de 20 anys, ara parlarem tu, eh, Òscar, que està allà escoltant-nos des de...
Mi pobret, i no parlava, es deia... se'm dirigia a mi per dir, puta, i fon...
I fer un afegit de que realment, quan te venen els crios, si té mesos, si té un any i mig o alguna cosa, els hi és molt difícil, també. Perquè agafen avui en un lloc que estan amb la seva realitat i demà estan en un altre completament diferent. Llavors l'única manera d'anar-los girant, d'anar-los de que puguin acceptar la nova situació és carinyo, 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 amor, paciència, eh? Perquè et vinen al principi amb unes cares músties, els hi costa d'adaptar, els hi costa molt d'acceptar la nova vida, tu tampoc no saps què fer-los perquè moltes vegades no saps si té xumet, si no en té, biberon no saps si té, bueno, el seu no el té, si te l'acceptarà o no te l'acceptarà. Hi ha vegades que porten una robeta que, diguéssim, l'entrada costa.
És a dir, la gran satisfacció, Jaume, és veure com arriben, la cara que tenen el dia que t'arriben i la cara del dia que marxen.
I com marxen. Vull dir, hi ha una diferència com de la nit al dia. Llavors, tu et sents satisfet pel treball que has fet, no? Per la feina que has fet, de que aquell crio, en certa manera, l'has encarregat cap a una vida nova.
Quan ploreu més, Cèlia? La primera nit, que són aquí, o l'última nit, abans de marxar, abans que diguis, ja està?
A veure, també t'he de dir que depèn de la criatura, eh? No tots els crios a l'hora de marxar no saps on posat i no saps què tens, però n'hi ha alguna que no ho pot resistir, vull dir, és que, i pel que sigui... Aquella...
Digue'm, Manon, amb qui et va passar, per exemple, això?
Amb una que es diu Sarai, va ser la primera nena que vam tindre després d'ells, bueno, tant que li vam haver de fer una nina, una rèplica d'una nina de fang, que és ella. Vull dir, que jo, quan ella va marxar, jo per tot casa vaig necessitar posar fotos, perquè l'havia de veure, me faltava, l'havia de veure, no sabia què tenia. O sigui, girava la mirada i no la veia i no podia, no podia, no podia.
Hi ha una cosa que jo voldria recalcar, de que al final dels acolliments poden ser tres o quatre coses. Una, que vagin a adopció. Dos, que tornin amb la família biològica. Tres, que tornin amb la família extensa que diuen, que és part de la família biològica que tenen ells. I una quarta opció que hi pot haver és que vagin al centre. És a dir, que no sempre van a adopció ni sempre tornen amb els pares.
La relació amb els pares biològics, diguem. Mentre vosaltres teniu aquests nanos d'acollida, hi ha trobades també amb els pares biològics?
Sí, sí. Nosaltres no.
Ah, vosaltres no.
Els nens tenen visites amb els pares biològics. Nosaltres no.
És a dir, de tant en tant venen els pares biològics o se'n van...
No, aquí...
T'ho explico. Quan retira la Generalitat, retira una criatura que la dona amb acolliment, normalment, no normalment, sempre és el jutge que ha de decidir finalment aquesta mesura. Llavors, normalment decideix un tipus de visites, uns horaris de visites dels pares biològics amb aquella criatura. Llavors, en teoria i pràcticament a la pràctica, i sempre hauria de ser així, els pares biològics no saben mai qui són els pares d'acollida. I els pares d'acollida no tenen cap relació directa amb els pares biològics. El centre que ens porta a nosaltres com a família acollidora és el que recull els crios, els porta la visita que tinguin programada quan sigui i ens els torna.
I us heu trobat mai en algun moment que els pares biològics vulguin quedar-se aquell fill que teniu vosaltres amb acollida?
Sí, i tant, i m'hi vaig trobar un dia que m'hi vaig passar molt malament. Vam arribar, sempre es fixa un punt, no? I vaig quedar... Vam anar aquell dia a la visita i vam anar a la nostra filla gran i jo amb el cotxe, vam anar allà. Ella em diu, mama, vaig aparcar, no? I és un punt que havíem quedat, sempre quedem en aquell mateix punt. Ella se'n va anar a aparcar i el meu referent, el que havia d'agafar la criatura i portar la visita amb la mare, no havia arribat. Llavors se'm presenta la mare amb un noi que semblava una torre i jo havia tret el cotxet que encara el portava desmuntat, la nena al coll, allò, un moment d'aquells, no? I se'm presenta aquell i em diu, el tio aquell me diu, danos la niña, que és nostra sangre. Jo dic, no, espera, no. Tot i que sempre ens han explicat que mai ens posem amb risc ni naltres ni la criatura, eh? Però bueno, l'instint és l'instint. Jo anava posant el cotxet al davant i m'ho trobava, no? I no, va ser uns minuts, només uns minuts, però sí, m'ho vaig passar molt malament. M'ho vaig passar molt malament. Què vols que t'hi digui? Llavors ja sí, va arribar el referent. Jo li deia, jo només li deia, no us poseu en perill, no feu cap cosa que us hàgiu d'arrepentir, perquè som aquí, perquè ara us porten la nena a la visita. No feu això.
O trobades fortuïtes, no sé, perquè si els pares biològics són de per aquí, diguem, pot haver-hi a vegades trobades fortuïtes. Ha passat, també?
També. Una vegada anava jo només amb el cotxet sola per Tarragona i en una cera ve un noi que tenia una gran similitud amb la Dicap, tot i me'l vaig quedar mirant. Se'n ve, se'm acotxa i se'm va fer un petó al nen, no? I jo dic, ui, que ets el pare? Diu, sí. Dic, i ara deus tindre visita? Diu, sí. Dic, doncs ves cap a la visita, que ara te'l portaran. I sí, es va conformar. Diu, perquè ell me va dir, no tengas miedo, no era nada, es mi hijo. I ell m'ho va dir, pues tranquilo, tu ves a la visita, que ara te'l porten. Va marxar, ell no va posar cap, però l'altre sí, l'altre portava, l'altre tenia una mica de mala intenció.
El que feu, Jaume, em sembla de generositat màxima.
Sí, però és compartida. Amb els crios que ens dona a nosaltres una alegria i amb això disfrutem, estem molt bé. I és, a més, la satisfacció de que pots fer alt per uns crios que en aquell moment tenen uns problemes.
Perquè l'adopció també ho és, un acte de generositat. L'adopció és intentar donar-li una vida millor a una persona, però clar, vosaltres sou com els primers auxilis, diguem, no? Són aquells... Sí. És això, aquelles urgències de dir...
Primera ferida.
I quan està curat, que diguem, segurament m'equivoco amb el que dic, però podries dir que és quan el podries disfrutar de veritat, llavors se'n va.
Sí, sí. És així. És així. Nosaltres som el pas intermig i si ho vols ho fas i si no, no vols no ho fas, no? Has d'estar entenguent el que estàs fent. I jo moltes vegades he parlat amb... A mi m'ha vingut moltíssima gent que conec, que s'interessa, no? I em pregunten, me venen a preguntar, i els dic, bueno, doncs veniu un dia a casa i us ho expliquem, i parlem, i no sé què. Els veus molt, molt interessats, però després t'acaben dient, un altre i els trobes i et diuen, no, perquè jo no podria suportar quan marxen.
El que diuen, en certa manera, és, i què feu? Què passa quan se'l prena?
La paraula clau és quan t'ho prenen. Jo és que m'havia de defensar d'aquesta d'allò. Jo sempre dic, és que no em prenen res, no són meus. A mi si em prenguessin aquells, no, però no són meus. Jo sé...
Ells vols dir els teus de sang, diguem.
Sí, però jo sé molt bé què és el que estic fent. Em pot doldre molt el dia que marxa un, no sé què, però jo sabia què volia fer.
Però l'Òscar porta 20 anys amb vosaltres.
Car, ja no me'l prendrà ningú, marxarà quan ell voldrà.
Amb això també s'ha d'explicar.
Perquè l'Òscar és un fill vostre, no, Anna?
I hem de...
Ja és una altra cosa, no? L'Òscar s'ha fet gran, ell ha entès la situació, ha entès tota la pel·lícula, no?, per dir-ho així, i ell pues, farà el curs normal d'un altre fill, no? El dia que ell es pugui independitzar, que tingui una formació, que no sé què, pues ell marxarà tranquil·lament, com han marxat els grans.
Som al menjador de casa vostra, al Morell, per aquesta sala, per aquesta casa, per la masia que teniu abans a prop de Poblet. En 20 anys han passat 16 nens i nenes diferents d'acollida. Això té un cost. Aquest cost se'n fa càrrec la Generalitat? Us en feu càrrec vosaltres? Com funciona això?
La Generalitat té una ajuda estipulada, no? Pels nadons és un preu. És que, a veure... El que sí que tens que tindre clar és que del dia que te l'agafes a la mà, no? A partir d'aquell dia, tot el que li pugui passar a aquella criatura, els gastos són teus, per dir, teus. Per tant, tu has de mirar de que l'ajuda que t'arribi puguis cobrir gastos.
O sigui, no et paguen cada cosa per separat, sinó que et donen una ajuda. És a dir, no et paguen l'escola, no et paguen... No.
Et donen una ajuda. Doncs tu t'has de gestionar aquesta ajuda, no? Per això mateix has de tindre molta cura de que de la robeta, per dir alguna cosa, cuidar-la molt bé, que l'un vagi cap a l'altre, a fi efecte de que tu puguis anar gestionant aquests dinerets i que t'arribin per tot el que tu vulguis que facin. Tens?
I el mes que no arriben, posar-los a nosaltres, que és normal, perquè és allò que dius, si només els haguessis de fer viure de l'ajuda, a la millor quan han d'anar a colònies no hi podrien anar i al començar el curs no podries comprar-los ni la bata ni els llibres. Vull dir, és així de clar.
Suposo que varia en funció de l'edat que tenen i de les circumstàncies, però... Què diríeu, Cèlia, Jaume, que és el que més necessiten els nens i les nenes quan us arriben aquí a casa?
La cosa, amor, carinyo i atenció.
Que estiguis per ells. Que vinguis a suplir els pares. Paraules, suplir els pares. Que pel que sigui, doncs aquesta gent no hi ha pogut ser. Pel que sigui, no entro ni per bé ni per mal, eh? Doncs això, és que a més ara hi ha un altre problema afegit amb tot això. És la droga, és que hi ha molts problemes de droga amb pares. Nosaltres hem tingut nens que han nascut amb síndrome d'abstinència i això és horrorós. És horrorós perquè es passen un munt de mesos plorant. Nit i dia.
Aquest era el perfil més habitual quan us explicaven de quina família venien, que hi haguessin problemes de drogues o, diguem, quin solia ser el perfil?
Mira, per un costat hi havia problema de drogues, per l'altre hi havia el problema... de la millor de mares solteres sense un lligam familiar en lloc i per altra de violència domèstica o de violència de casa. Són potser els tres perfils més que et trobes més amb aquest tipus de criatures.
Negligència, tots passen per la negligència dels pares, això segur, segur.
Què és el millor d'acollir nens i nenes a casa, fills que no són vostres i que els tracteu com si ho fossin?
Bueno, doncs pues això, el dia a dia i poder dir tu entregar, no? I recollir aquesta sensació, aquestes mirades que tenen de... sense ser... no sé, no és la paraula agraïment, però tu veus que aquell trio està bé, no? Veus que ha d'haver notat molta diferència del que vivia, el que viu, no? Això et reconforta molt, no cal que et diguin res.
I el pitjor?
Bueno, pitjor, pues, jo sempre dic que a mi el que me molesta més és que quan se'n van, que jo pugui entendre que allà on van, no? De dir, si jo penso que van i conegut els pares, perquè abans d'anar a adopció i tot això sempre ens presenten els pares, si a mi m'agraden els pares i veig que aquell crio la meva percepció és que estirà bé, perfecte. Ara, si jo no comparteixo la decisió de la Generalitat d'allà on anirà el criu, això és mal rotllo, això també et dona molt malestar, eh? Que han acabat... A veure, t'has d'anar conformant, no hi tens res a dir, no et pregunten res, però tu penses... Jolín, no?
Òscar, vine cap aquí, perquè puc parlar amb l'Òscar, no? Que l'Òscar porta més de 20 anys aquí.
Comissió d'edat.
Hola, bona tarda.
Escolta, amb quants anys tens tu?
23.
I vas arribar a casa del Jaume i la Cèlia amb quants anys?
Amb 2 anys i mig, encara que no ho recordi, amb 2 anys i mig.
Tu recordes que li deies puta a la Cèlia?
No, però sempre m'ho han recordat.
I ara avui per la ràdio també, eh?
Sí.
Quin és? Dius que això no ho recordes, evidentment, amb 2 anys i mig, però quin és el primer record que tens tu de petit associat als teus pares d'acollida, el Jaume i la Cèlia?
El primer record, o els primers records, potser són quan estàvem per allà al pati i jo era un nen molt mogut, molt entremaliat, i sempre m'ho recorden. I recordo que hi havia molta feina en fer-me menjar, en donar-me el dinar o el que fos, perquè em costava molt dinar. I el papa em deixava, doncs, per exemple, fer una mossegada i després anar fora al jardí i pujar a l'arbre i tornar. I així aconseguíem que pogués dinar, no? Això és una anècdota que entenc que havien de tenir molta paciència perquè anar i tornar podés fer una hora i mitja, però que al final m'ho acabava menjant tot, no? Això és, per exemple, un record que tinc de quan era petit.
Ara què et dediques?
Ara estic estudiant paisatgisme i medi natural, que és un cicle formatiu a Reus.
Què t'agradaria fer?
Què m'agradaria fer? Bé, continuar estudiant i treballar. Treballar en el sector vivarista, en tema de vivarisme, i després continuar estudiant alguna cosa d'humanitats.
Vivarisme vol dir vivers de plantes, sí?
Vivers de plantes, producció de planta, tot el que comporta estar en un viver.
Estàs bé aquí a casa del Jaume i la Cèlia?
Bé, molt bé. La veritat és que sí.
Casa teva?
Sí, 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 és com casa meva, sí, sí, sí.
Els hi deies pare i mare de seguida amb ells?
Sí, sempre, i jo ho agraeixo molt. Vaja, no conec l'altra perspectiva, però estic molt agraït, no?, perquè jo pensava que si fos petit i, no sé, que potser a una altra persona no li passarà, però a mi jo pensava que si hagués de dir Jaume i Cèlia a classe o amb els meus amics, mira, el Jaume i la Cèlia, potser costaria més, no? En canvi, papa i mama, bé, de seguida, sí, sí. A més, potser sí que això m'hagués costat, però d'altra banda, sempre recordo que de les primeres presentacions que feia jo, per exemple, si veia una persona o el que fos, la primera cosa que deia era, em dic Òscar i sóc d'acollida. Així de clar, vull dir, no tenia cap mena de complicació en explicar-ho o en compartir-ho.
Qui eren els teus pares biològics? Perquè m'han explicat el Jaume i la Cèlia que ara ja són morts. Qui eren?
Sí, eren el Fernando i la Imma, que els recordo els dos molt bé. I bé, no faré ara una descripció, però vull dir, sempre m'han explicat que es van conèixer, al principi s'estimaven molt, es van casar, van intentar, doncs, comprar un pis, formar una família, però no els hi va anar bé, no els hi va sortir bé la jugada, i bé, són el pare i la mare, el Fernando i la Imma, doncs, bé, tenien problemes mentals, diguem-ho així, no tenien una salut mental favorable, i a més, doncs, bastanta irresponsabilitat, no?, també, perquè ens deixaven molt de temps sols a casa, jo no recordo res de tot el que m'han anat explicant. I això, no? I llavors, doncs, passava això. Durant la meva vida he pogut tenir la sort també de poder conèixer-los, de poder parlar amb ells, de compartir estones i molts records amb ells també. No?
Els has culpat mai d'alguna cosa, els teus pares biològics?
Sí, sí, sí. El meu pare, molt de temps, ha sigut molt com el culpable de tot i m'ha costat molt acceptar que tingués el pare biològic tal com era, no? Perquè, bé, he viscut situacions amb ell ja conscientment que costaven molt d'acceptar i d'entendre, no? Més que amb la mare, perquè la mare va morir quan jo tenia 7 anys. Recordo que van ser uns dies molt forts, una experiència bastant dolorosa, perquè la mare sempre l'he tingut molt present, no?, a la meva vida. I sí, sí, em vaig sentir molt acompanyat pel papa, per la mama, pels germans, fins i tot pel CAF, pel centre d'acollida, els tècnics em van ajudar molt també. I fins i tot és curiós, no?, i bonic, perquè em van fer com un ritual en la mort de la mare, que després també ho agraïn molt, no? El ritual era que li féssim, tant el David com jo, el meu germà, li féssim un dibuix a la mare i li poséssim a la caixa. Jo amb 7 anys, i recordo aquell dia que al funeral el papa em va preguntar si li volia anar a deixar a la caixa, però jo vaig dir que no, i llavors li van posar, però sí, el dibuix, el recordo i tot. I les flors, sí, sí.
De què va morir la mare?
La mare es va suïcidar. Es va suïcidar. Sí, sí, es va suïcidar i fins i tot sé el carrer, sé la casa, i sempre que passo per aquell carrer sempre me'n recordo i rezo un Pare Nostre pel seu repòs i per la gratitud de la seva vida.
I deies que el pare, que va viure més anys, és a qui havies culpat, no?
Sí, el papa Fernando... Ara no, ara no, perquè tot té un procés, no? Però en aquell moment sí, als 10, 11, 12, 13, 14, 15 anys, 14 anys fins a la seva mort, ho vaig viure amb molta complicació, no? Sempre que tocava anar-lo a veure mai l'entenia, sí, deia les paraules justes, però mai vaig ser molt proper a ell, penso. I recordo que, clar, és que s'ha d'explicar una mica això, no? El papa Fernando, doncs, quan jo tenia 12 anys o així, va entrar a la presó, va estar uns anys a la presó, i allò tampoc no ho vaig entendre gens, m'ho van explicar amb molta cura, també els tècnics del CAF m'ho van explicar, i em van explicar la situació, i bé, estava molt enfadat, no ho vaig entendre. Aquí entra una persona important també, el pare Matías, monjo de Poblet, que ell ha estat és un gran amic de la família, també dels papes, i que gràcies a ell també he pogut anar entenent una mica més tot això. No?
Que Déu-n'hi-do el que t'ha tocat pair, eh?
Sí, 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 la veritat és que sí. Però bé, sí, amb això, no? I en referència al pare Matías, fins i tot nosaltres no podíem anar a la presó o van valorar que nosaltres no hi havíem d'anar a la presó, i llavors el que va ser el pare Matías que va anar a veure'l a la presó i va estar poder parlant amb ell i això, i va anar molt bé també, no?, aquesta situació. Després, el dia de la seva mort, també vam estar acompanyats al funeral per uns quants monjos de Poblet.
Quants anys tenies quan es va morir el teu pare biològic, el pare Fernando?
16 anys. Tenia 16 anys. I bé, en aquell moment... el primer instint va ser... van a descansar. Però després això és molt, molt fort, no?, de dir descansar i s'ha acabat. I va, ara ho visc diferent, no? Vaig al cementiri, el vaig a veure de tant en tant, no sé. És diferent.
I parla.
Sí, bé, si parlant o reso, parlant també, sí. Això una mica.
Clar, la tentació és dir que en Jaume i la Cèlia, els pares d'acollida, són qui t'ha salvat la vida. Però potser te l'has salvat tu, la vida, Òscar.
Jo...
Algun mèrit deus tenir, tu.
Bé, entre tots, jo penso que entre tots. Entre tots, perquè si és veritat que has de tenir una positivitat sempre i una esperança, no? Perquè jo penso que nosaltres, aquests que parlaven els papes, que quan vas a una casa reps tot l'amor, tot l'afecte, tot el carinyo, i és veritat, i n'he sentit molt. Tot i així, mentre vas vivint, conscientment o inconscientment, portes una motxilla a dins, un sac que has d'anar després desglossant i posant nom a tot allò que has anat visquent, no? Si tens la base sòlida, com per exemple els papes que m'han anat omplint d'amor, no? Perquè penso que la família d'acollida també és això, no? Omplir d'amor a una persona que li ha mancat molt d'amor, no? Abandonament, despreci, tot el que vulguis, no? Llavors, posar nom a tot allò que vas vivint, i és un procés que penso que durarà tota la vida, no?
Clar, tu ets un nen d'acollida, com et presentaves tu, soc Òscar, en un nen d'acollida, però un nen acollidor, també, perquè, clar, tu mentre estaves aquí a casa del Jaume i la Cèlia, a casa dels teus pares Jaume i Cèlia, han anat passant molts altres nens i nenes, i t'ha tocat acollir a tu també, no? I t'ha tocat veure els que arribaven i pensar, hòstia, jo devia arribar igual que aquest, no?
Sí, 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 a full, vull dir... Bé, la primera cosa que sents és molta alegria i nerviós perquè, uau, en vindrà un nen nou, no sé què, a veure com serà, veure si parlarà, no parlarà, li fas mil preguntes a la mama, al papa, depèn si hi ha temps o no, però li preguntes i això, i llavors te'l trobes a casa. Jo més d'un cop m'ha tocat que anava al col·le i quan tornava ja hi havia el nen o la nena a casa, no? I recordo aquella olor el cabasset, els llençolets, l'olor de nadó, aquella olor de nadó, llavors ja és el biberó allà sobre la taula, llavors la mama i el papa tota la tarda parlant de com ha anat, com no ha anat, què necessitarà, bueno, tot això, no? I llavors sí, és això, no? És aquests records que...
Gelos, no n'hi havien mai? Li hem de dir, hosti, ara algú potser ocuparà el meu lloc.
No, en això sí que no. No, puc parlar de paciència. Perquè té la marinera. Perquè, clar, bueno, hi ha vegades que si plora molt o fins i tot algun d'enfadar-me, no, però allò de és que ets molt pesat o no sé què. Bueno, coses de germans, al cap i a la fi. Situacions de germà, germana.
Òscar, em deies que tens 22 anys, eh?
3.
23, perdona.
Sí.
Vols tenir fills?
Si vols tenir fills? Sí, sí. Jo penso... Bueno, no, és que no he tingut temps de pensar-m'ho. Per què? Perquè no he una idea i fa poc que vaig amb una altra. Vull dir...
A veure, ja m'explica.
Res, fins fa res. Jo he estat al seminari, en menor i major... I llavors, clar, tema fills, res. Ara, bueno, és diferent, no? Tu has d'anar plantejant i anar fent, sí, sí.
O sigui, tu volies... pensaves que t'agradaria ser mossèn i per això estaves al seminari.
Sí, o mossèn o monjo. Quan era petit ja deia que volia ser monjo. Bueno, sí, això. Sí, sí. Sí, sí, vaig estudiar.
Per tant...
Ho practico i tot.
I no descartes tenir fills.
I no descarto tenir fills.
Els hi has donat les gràcies als teus pares d'acollida?
Sí, sí, dient, oi mama, que bo que està aquest tingau, ja està.
Òscar, jo sí que et dono les gràcies, de debò. Gràcies, Òscar, gràcies, Cèlia.
Gràcies, però és que ella amb la seva actitud positiva sempre dona les gràcies, sempre. Sempre està content.
Gràcies, Jaume.
A vosaltres.
Bé, parlant de donar les gràcies, deixem que les doni també el corresponsal de RAC1 a les comarques de Tarragona, l'Esteve Giral, que és qui em va parlar d'aquesta família, qui em va parlar de la Cèlia, del Jaume i de l'Òscar, que té una conversa, tots tres, però l'Òscar jo crec que té una conversa absolutament preciosa.
I si algú, després d'escoltar aquesta conversa amb la Cèlia, el Jaume i l'Òscar, doncs es vol informar o està convençut per ser família d'acollida, que sapigueu que ara penjarem al nostre Twitter l'enllaç a la guia per l'acolliment familiar, on trobareu les adreces, telèfons de les seus i els centres col·laboradors. Qui porta tot això és l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció de la Generalitat, que sapigueu que té seus a Barcelona, a Tarragona, a Lleida, a Girona i a Amposta.
Home, seria bonic, perquè seria com tancar el cercle, no? Perquè
clar,
si la
ens van
Cèlia...
començar amb clar. La ràdio, sí, sí.
Ho va sentir a la ràdio i a partir d'aquí es va animar a acollir, doncs, que 20 anys després, explicant ells el seu exemple, algú s'animés, doncs seria d'alguna manera tancar aquell cercle que va començar fa una mica de temps ja. Són 8:05, ens queden moltes coses avui a Islàndia, ja han arribat, ja els tenim aquí fora.
Jo només n'he vist un,
sí,
i són tots tres?
Tots tres. Els homes han vingut molt abrigats,
sí.
Han vingut tots amb el cap tapat, tant el Pinti Espanyol com el Joan Reig, i l'Àgata no l'he vist quan ha arribat, però també jo crec que també venia abrigada. En fi, avui la polleguera amb l'Àgata Roca, amb el Joan Reig i amb el Pit Espanyol, i abans ens posarem al dia perquè hi ha moltes coses. L'Abel Caral ens ha de dir on nevarà demà.
Jo vull que nevi ja aquí.
La Mar Poyat ens ha d'explicar qui farà vaga demà i qui farà vaga dimecres.
Doncs escolta'm, tenim molta feina, em sembla.
Tenim molta feina. Va, ara tornem.
Islàndia amb Albert Ong.
Si ets creatiu, tecnològic i emprenedor, vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 28 i descobreix els graus en arquitectura, arts i animació, enginyeries, informàtica, business, filosofia i els nous graus en enginyeria de la salut i disseny i creació de productes interactius. Inscriu-te a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
El 6 de febrer al Museu Nacional d'Art de Catalunya celebrem la 75a edició de la gran gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment on premiarem el i la millor esportista de l'any i farem un homenatge als mites dels últims temps. Un dia de llegenda en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini de Repsol.
RAC+1 presenta Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya amb Xavi Alujas. A Quilòmetre Vertical coneixeràs històries particulars, reptes personals, esports, natura i aventura.
Va ser dur perquè vaig estar 10 dies sol a temperatures molt baixes, menys 15, menys 20, però em vaig mantenir fort.
La muntanya és la gran protagonista a Quilòmetre Vertical, per aprendre a gaudir-la i respectar-la.
Les experiències serveixen com a aprenentatge.
Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya a RAC+1. Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
Islàndia, amb Albert Ong.
8:15. Ens posem al dia avui amb la Mar Poyat. Mar, bona tarda.
Bona tarda.
Una setmana, ja ho deia ara, dic que avui l'Abel ens ha d'explicar on nevarà demà, si és que nevarà, i tu ens has d'explicar qui farà vaga demà, qui farà vaga dimecres, perquè ara mateix estem pendents, per exemple, de la reunió entre el Departament de Salut i el Sindicat de Metges de Catalunya, eh?
Sí, a 2 dies de l'inici d'aquesta vaga de sanitat, de moment sense novetats, diuen que aquesta reunió va per llarg, una reunió que ha arrencat a 4:45 PM, i el conseller Manel Balcells, la setmana passada el govern va entregar al sindicat un document amb les propostes de millora de les condicions dels sanitaris, però els representants sindicals creuen que no n'hi ha prou per aturar les protestes. De totes maneres, hi haurà vaga al sector sanitari perquè hi ha altres sindicats que mantenen les convocatòries. I recordem, com deies, que aquesta no serà l'única vaga que hi haurà aquesta setmana a Catalunya, perquè demà arrencarà una aturada indefinida dels lletrats de l'Administració de Justícia, que suposarà la suspensió de vistes i de judicis per si ja no hi hagués prou col·lapse als tribunals. El dia fort, però, serà dimecres, que coincidiran la vaga de sanitaris, la dels funcionaris de justícia, la de mestres i professors, i s'hi afegiran també els taxistes de Barcelona.
Demà en parlarem més, però vaja, que ja han anunciat que, diguem, es plantaran allà a Gran Via i a veure qui els treu d'allà. D'altra banda, Dani Alves passarà la primera nit avui a la presó de Brians 2.
Hi ha arribat aquest matí i ocupa una cel·la al mòdul 13, on hi ha els delinqüents sexuals. Fonts penitenciàries expliquen que no està sol, que comparteix aquesta cel·la perquè això facilita la seva integració a la rutina del dia a dia dins de la presó. Recordem que Alves ja ha passat 3 nits a Brians 1, on en principi hi ha tots els presos preventius. Segons la Secretaria de Mesures Penals, el motiu d'aquest canvi és que Brians 2 té mòduls més petits i la presència d'Alves diuen que serà més fàcil de gestionar, sobretot pel que fa a la seguretat i a la convivència dins de la presó, i a més és un centre més nou, amb més bones instal·lacions.
Doncs això, primera nit a Brians 2, en aquest mòdul 13, en una cel·la compartida per Dani Alves. Acabem. Les dones periodistes han denunciat aquesta tarda la solitud amb què es viu quan pateixen assetjament a través de les xarxes.
Sí, ho han fet en una taula rodona aquesta tarda al Parlament de Catalunya, organitzada per l'Associació de Periodistes Parlamentaris i també el Col·legi de Periodistes. Una de les professionals que n'ha parlat és la Sara González, la periodista que va destapar el cas del Mases.
L'assetjament digital s'acarnissa especialment en les dones. S'han convertit en una gota malaia a les nostres rutines laborals i té també un impacte personal invisible i silenciat. I això no es resol en un "doncs no ho miris", de la mateixa manera que pel carrer no diríem "doncs tapa't les orelles i tapa't els ulls".
I la periodista Cris Puig ha explicat les conseqüències que té l'assetjament en la salut mental i física de la persona.
Et fan sentir indigne, que no mereixes fer aquella feina. I per mi el més greu de tot és com en privat tothom et donava el pèsam i com públicament hi havia tant silenci. Jo m'he sentit molt sola.
El Col·legi de Periodistes ha anunciat que posa en marxa un punt lila per a totes les dones periodistes que vulguin explicar casos d'assetjament i necessitin suport.
Gràcies, Mar.
Fins ara.
I esport, Roger Saperes, bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert.
Aquest dimecres que es preveu mogut a Barcelona, a més és un partit del Barça al
sí,
Camp
senyor.
Nou, a les 9 de la nit, ja ho sabeu, aquest Barça-Real Societat, un partit interessantíssim perquè és a partit únic, vull dir, per tant és com una final, d'allà sortirà un dels semifinalistes de la Copa del Rei. Avui hem sabut qui serà l'àrbitre i val la pena parlar-ne una mica.
Sí, l'àrbitre serà Gil Manzano, per si algú no ho recorda. És l'àrbitre que va expulsar Lewandowski a Pamplona. Recordaràs, Albert, que el polonès es va tocar repetidament al nas dedicant-li aquest gest a l'àrbitre, que li ha costat 2 partits de sanció.
2 més el de l'expulsió, diguem,
sí,
no?
Sí,
més
sí.
El de les dues grogues, diguem, no?
El gest 2 més el de la vermella. En tot cas, dimecres es retrobaran tots dos, Gil Manzano i Lewandowski al Camp Nou. Gil Manzano ha dirigit 2 partits entre aquests equips amb un balanç d'una victòria blaugrana, la 13-14 per 4-1 i un empat a 1 la 16-17. Sánchez Martínez l'acompanyarà al VAR.
És curiós aquesta designació de Gil Manzano quan encara Lewandowski no ha acabat de complir la sanció, perquè l'està complint a la Lliga, diguem,
sí, sí.
No?
És a dir, podrà jugar al de Copa, però encara li queda complir un partit més.
Haurem d'estar pendents de veure l'actuació de Gil Manzano i si hi ha salutació o no amb Lewandowski.
I si es toca el nas, Lewandowski també.
A veure, explica'm que això no sé què. O sigui, què passa amb les obres de l'Spotify Camp Nou i l'empresa turca escollida que en vam parlar fa uns dies?
Doncs mira, ha publicat aquest matí el Confidencial que el Barça va fer arribar un plec de requisits a les empreses interessades on hi havia 2 punts de discòrdia: haver construït en els darrers 10 anys un estadi amb capacitat per més de 40.000 espectadors i haver realitzat 2 obres en territori espanyol amb un pressupost superior als 150 milions d'euros. Quin seria el problema? Doncs que l'IMAC, l'empresa que ha escollit el Barça, empresa turca, no compliria aquests requisits. La resposta del Barça ha arribat a través d'un comunicat explicant que aquests requisits són del 2017, que el club els va anul·lar al desembre del 2020 i en va enviar de nous l'1 de setembre del 2022, requisits aquest sí que compliria l'IMAC abans de ser escollida pel Barça.
Va, acabem amb bàsquet. Avui s'ha fet el sorteig de la Copa, que es farà a Badalona el mes de febrer amb aquests emparellaments.
Sí, Madrid-València, Barça-Unicaja, Tenerife-Gran Canària i Penya-Bascònia. Madrid i Barça només es podrien trobar semis. Barça i Penya podrien fer-ho a la final. Per cert, que el clàssic d'Eurolliga, Barça-Madrid, ha canviat d'horari. S'havia de jugar dijous a 3:15. Finalment es jugarà a les 7 de la tarda.
Suposo, per no coincidir amb el Madrid de Copa del Rei,
que juga
Rey,
també
no?
Contra l'Atlético de Madrid.
Sí, juga aquest Madrid-Atlético dijous també un partidàs. Setmana intensa. Doncs va, gràcies, Roger.
De res, bona tarda.
I el que faltava, Abel Caral, bona tarda.
Molt bona tarda tingueu.
Va, que avui tothom, sempre tothom t'escolta amb atenció.
Home, s'ho espero.
Avui,
espero.
Avui amb una mica més, alguns
sí.
Fins i tot amb una mica d'il·lusió.
Ara,
no?
Segurament.
Podria ser que anavés a llocs on, és,
sí.
On no és habitual que nevi demà?
Segurament, ho veiem així, perquè es combinen precipitacions amb aquest aire fred tan intens que estem tenint. I per tant, atenció, perquè s'haurà d'anar seguint, ja al llarg del matí amb la Mònica Usart des de primera hora, veiem què fan les precipitacions, veiem què fan les cotes de neu. La nit sembla que serà una mica menys freda i, per tant, pot ser que la precipitació a l'arribar no es trobi temperatures tan baixes i això fa, pot fer variar la cota de neu. D'entrada, primeres hores del matí, allò trenc d'alba, primeres hores del dia, pot haver-hi una nevada anecdòtica en qualsevol cota, en sectors del Bages, l'Anoia, l'Alt Penedès, nord de l'Alt Camp, poca cosa i ràpidament anirà desfilant. Després, a mig matí, per tant, a primeres hores del dia, gran part de Catalunya, la cosa tranquil·la, a mig matí arribaran precipitacions per les comarques de Girona amb una cota de neu que estarà entre els 200 i els 400 metres. Podria veure's nevar per sota, però 200-400. No sembla que hagin de ser grans precipitacions, l'entrada. Per tant, matí, sobretot, comarques de Girona amb aquesta cota de neu. Abans del migdia, i sobretot migdia, es concentraran les precipitacions a les comarques de Barcelona, també 200-400 metres.
Això a migdia?
Migdia, migdia, hora de dinar, d'acord? A la resta de Catalunya tens més tranquil, molt fred igualment, menys fred, com dèiem, a primeres hores, però nit molt, molt rigorosa, amb glaçades pràcticament generals, també en sectors de la costa, tot i que la costa serà menys, menys probable que hi glaci. I després de dinar hi haurà una esbandida, tot això marxarà, i més avançada la tarda, 4, 5, 6 de la tarda, arribaran noves precipitacions per les comarques de Girona. Una segona tongada. Cota de neu aquí hi ha 600-800 metres. Al vespre, cap a aquesta hora més o menys, podran arribar de nou a les comarques de Barcelona, també 600-800 metres, ja no parlem de temperatures, perdona, d'una cota de neu tan, tan baixa, i a últimes hores del dia faran cap a les comarques de Tarragona, sí que cap a l'interior de l'Ebre la cota encara es pot mantenir cap als 200 metres. Per tant, neu a cota zero a les platges, possiblement no, però en llocs poc habituals sí. Sembla que serà anecdòtic o alguna enfarinada i, o no seran gaires gruixos ni nevades que hagin de complicar la circulació.
Si qui vulgui fer la foto o el vídeo haurà d'estar molt al cas.
Molt al cas i aviam si al final potser alguns llocs s'acumula algun centimetret o una mica de gruix i doncs tenim la il·lusió.
A veure, que tinc el Piti espanyol aquí. Piti, bona tarda. Sí.
Hola, bona tarda.
Volies fer una pregunta, eh?
Sí, ja m'ha consultat a fora. Sí. Sí.
Demà jo faig un pijo. Sí. Un pijo és anar a esquiar entre setmana, pujar i baixar, vale? I okay. Vaig a Masella.
Sí.
Podrem fer un pijo bé o no?
Jo crec que sí, perquè la nevada, per exemple, pot afectar sectors de la Catalunya Central al matí, al migdia, més aviat, potser. Jo crec que a l'hora que marxis tu no nevarà encara. Això sí, abriga't, perquè avui, Masella, dius que vas, eh?
Sí.
Avui a 2.500 metres, a la cota alta de Masella, la matinada passada, la mínima ha sigut de 15 graus sota zero.
Apa.
I, per tant, i l'ambient rigorós hivern tot el dia també a muntanya, per tant, abrigat, i a més pot fer una mica de vent en cotes altes, per tant...
Però m'aconselles anar-hi o no?
Jo t'aconsello anar-hi, perquè a més, entre setmana, poca gent, i amb la neu que ha caigut, i amb aquest fred, la neu està...
Ha quedat clar que demà se'n va esquiar mentre els altres treballem.
Ves al cinema, ves al cinema.
És que de veritat.
Això sí que treu de polleguera, que no pugui anar esquiar mentre els altres treballem.
Agata Roca, bona tarda.
Bona tarda.
T'ha tret de polleguera, ara, aquest home.
Molt, ja m'ha dit a fora, ja amenaçava, ja feia dies que amenaçava. Va dir, un dia d'aquests faré el pijo. Dic, ets que ho ets, quan ho és, ho és. Quan no, pensant és.
Joan Reig, bona tarda.
Molt bona tarda.
Vam estar al Morell, que hem passat l'entrevista amb en Jaume i la Cèlia, al costat de Constantí, no?
Molt interessant, al costat mateix, sí,
costat, sí. Costat. Sí, sí, que allà hi havia el Pep Poblet, també, per allà.
A Constantí hi havia el Pep Poblet. Sí, vaig veure començar, però vaig tindre que marxar perquè el nen acabava rugbi, ploviscava i vaig tindre, però el vaig anar a saludar, vam fer
molt
la foto d'arriba.
Molt bé.
L'endemà era aquí, no?
Sí, sí, l'endemà venia aquí, sí, sí, això era dijous passat i divendres va ser aquí parlant del Saxo. Alguna cosa més?
No, no, ha comentat a Reykjavik, Catalunya està bé, van tenir, han tingut una màxima de 0,6 graus, però la mitja nit passada i han estat tot el dia sota zero un altre cop. Quin fred, eh? Parlarem al Servei Meteorològic Islandès, aviam en quina posició del rànquing és aquest hivern, perquè està fent molt de fred.
Dels 7 anys que fem Islàndia, sí, que tu cada dia tens les temperatures, és l'hivern més fred, segur, perquè han arribat a 13 sota zero, que això
sí,
no ho havies explicat mai.
No, i molts dies sota zero tot el dia.
Va, prou feina tenim aquí, ara.
Ai, això mateix, sí.
I anem a la polleguera. A veure, avui que els ha tret de polleguera el Joan Reig, el Piti Espanyol, l'Àgata Roca, jo tinc els titulars, només titulars que a vegades són una mica incomprensibles, a vegades veus més per on van. N'hi ha un de l'Àgata que a mi m'ha cridat molt l'atenció, de fet a tot l'equip ens ha cridat molt l'atenció, perquè crec que és una situació en la que molta gent s'hi troba, no?
Jo molt.
Aviam, fes el titular, perquè a mi m'agradaria que els oients hi juguessin aquí també, eh? Perquè estic segur que se sentiran reflectits amb el que explicarà l'Àgata.
Jo últimament trobo que s'emrenya molt.
A tu especialment?
Sí, no, jo crec que en general, però particularment a mi tinc la sensació que últimament s'emrenya. Jo de petita m'han renyat molt poc a mi la vida, m'han hagut de renyar molt poc, o si més no, doncs no sé, igual m'han malcriat, però com a molt festa al llit i no me'l feia. I jo també he renyat molt poc a la meva vida. Els meus fills els he hagut de renyar molt poc. Però ara trobo que de gran em renyen molt.
Però no a casa, no estàs parlant a casa teva.
No, desconeguts. No, al carrer, eh? Al carrer, aquest cap de setmana, després ho explicaré millor, però concretament a l'aeroport m'han renyat des de que he trepitjat l'aeroport fins que he arribat al destí. Tot passes per una sèrie de tràmits, de files i tot, que m'han renyat molt, però trobo que em passa molt últimament. I no sé si és després de la pandèmia o no, que la gent està més... Això que diu que ens ha fet més bones persones, no ho sé.
M'agradaria que també hi penséssiu, Joan Reig i Pit Espanyol, si vosaltres, diguem, també us trobeu amb que us renyen desconeguts, o al revés, si sou vosaltres els que renyeu, perquè hi ha situacions, diguem, a la vida en què entres en fricció, en contacte amb altres persones, i a vegades és veritat que salten guspires de tot plegat, eh?
Ens podeu enviar notes de veu al 669-700-300 amb aquestes dues vessants, no? De si vosaltres renyeu o us han renyat, no? Imagino moments, situacions que es poden donar més enllà de l'aeroport, situacions amb el trànsit. Jo crec que és un punt en què que renya. Enganxades amb veïns. No són hores de tenir aquesta música tan alta, no? Per exemple, amb gossos, per què no lligues el gos? O si tu ets... o per què no li reculls la caca, no? Amb la mascareta arran de la pandèmia.
Clàssic.
En tinc una, també.
Fes el favor de posar-te la mascareta,
sí,
clar.
Molt desagradable.
Notes de veu al 669-700-300, si renyeu a desconeguts o us ha renyat algun desconegut i quin és el motiu que hi ha al darrere.
Quina és l'última vegada que us ha renyat un desconegut, eh? Quina és l'última vegada que algú us ha renyat pel carrer, a l'aeroport, al gimnàs, al transport públic, allà on sigui, eh? Expliqueu-nos les vostres històries, notes de veu curtes, menys de 30 segons, i ens expliqueu la situació aquesta amb què us han renyat. Segur que deus tenir una història. Sentim a l'Àgata primer.
Sí, sí.
Sentim a l'Àgata primer. Que la Bel sempre té històries per tot, però jo vull sentir primer l'Àgata. Sí, sí.
No, jo primer us he posat en antecedents, perquè jo el que deia, a mi és una persona que de petita m'han hagut de renyar molt poc. I doncs de gran, aquestes coses que a més et renyen desconeguts, i a més davant de gent, encara ho fa més humiliant, perquè a vegades, si és en l'intimitat... però a més jo sóc una persona que m'afecta molt i jo crec que això es percep. No? Jo crec que la gent... Sóc una bona Diana, per això. Perquè, sí, diuen, aquesta puc. I, a més, és molt fort, perquè sóc capaç de quasi plorar. O sigui, és quasi una reacció fisiològica. Se'm posen els ulls plorosos...
T'espantes una mica.
Sí, m'agafa...
Vergonya,
vermella.
Sí.
Jo tinc tres records marcadíssims, que els tinc molt ràpidament de petita, que imagina't que poc m'han renyat, que els recordo. Un era quan vaig dir merda davant del meu avi, que hi havia tota la família, i me'n recordo perfectament. Va ser la primera sensació fins i tot de vergonya, perquè em va renyar davant de tothom. I després un altre a la classe, entrant, em van canviar d'escola, jo venia d'una escola d'aquestes que parlaves als professors de tu, tal, bueno, vaig entrar a la classe sense picar la porta ni res, i la professora em va fotre una bronca davant de tothom que havia de picar la porta, tal. I després una tia meva, jo estava menjant, vaig dissimular el plat i vaig deixar menjar, i va dir, mai es deixa menjar el plat, i ho va dir davant de tota la família. Jo crec que aquests han sigut els tres únics cops que m'han renyat. I els de gran... Em passa que em renyen, noto que em renyen molt i m'afecta molt. A l'aeroport, aquest cap de setmana, el que deia, ja d'entrada arribes a les 6 del matí, que estava a l'aeroport a rebentar, que vaig al·lucinar que hi hagués tanta gent a les 6 del matí, i ja tots són crits. Por la fila de la derecha! No, tal, el DNI en la mano, por favor, preparado, tarjeta d'embarque. Em van cridar a l'orella, al final li dic, no em cridi. No, és que t'estàs equivocada de fila. Dic, però no em cridi, per favor. Dic, no em cridi.
Que són les 6 del matí.
Clar, si bueno, entro a l'avió, després et tornen a demanar la targeta amb el DNI altre cop, que no el tens a la mà, o el tens escanejat en el mòbil, que en aquell moment no et surt, fas un tap darrere, la gent es posa nerviosa. A dintre de l'avió no et renyen tant, és més sutil, no? Si tens el bolso... No és tan... I quan surts ja està, però et renyen els policies també, si tens alguna cosa, si portes l'ampolleta... És una manera de parlar-te... malament, no? Després també...
Aquest és un tipus de renyar que són desconeguts que es pensen que tenen un poder sobre tu. Per tant, no és una situació tan horitzontal com entre veïns o entre cotxes, sinó algú que se suposa que té un poder sobre tu l'exerceix en forma de cridar-te.
Que està 8 hores treballant en una fila, que això també, o atenent al públic, i et vas carregant, i et vas carregant, i et vas carregant, i arriba l'Àgata, pom, la veu amb aquesta cara de bona xiqueta i patapom.
No, ara he pensat, per exemple, en aquest cas, porters de discoteca. És un altre cas d'algú que creu que té un poder sobre tu en aquell moment. Que no esteu en una situació d'igualtat, diguem, i per tant et renya un desconegut que creu que té un poder sobre tu.
Sí, però fins i tot, per exemple, el gimnàs que jo anava, jo he deixat el gimnàs perquè la professora em renyava. I dius, a veure, jo amb 50 anys, jo no me'n vaig... Clar, jo no me'n vaig a una classe a suar a les 8 del matí perquè em fotis la bronca. Ajuda'm. No.
A veure, llavors, com clar, et va renyar?
No, perquè llavors dius, perdona, la cama que has dit, que apoyem el no sé què i... Ai, que estar atentes, Agata, ai, que estar atentes. I això t'ho fa una vegada... Home, dius, això t'ho fa una vegada, dius, bueno, avui té un mal dia. Quan t'ho fa tres vegades, dius, no, perdona,
no som
jo no pago una quota mensual... Ah. Perquè vinguis aquí i a la meva edat m'humilies així davant de tothom. Bueno, m'he canviat de gimnàs.
Això m'ha fet pensar una vegada que vaig anar al dentista. Fa molts anys ja no hi vaig, aquell dentista. Però afirmo la neteja i feia anys que no hi anava.
Maria.
I em va fotre un broncot abans de fer-me-la, que tampoc tenia les dents tan malament, però un broncot de que això s'ha de fer cada any, que no sé què, que no sé quantos... I, no, però sí, tampoc les tenia tan malament, però... Va ser un broncot preventiu. Després, quan vaig obrir la boca, doncs, va tardar.
Aquest és un broncot amb finalitats comercials que els hi surt el tret per la culata.
Sí, perquè no vaig tornar-hi.
Perquè pensant-se que et tindran com... O sigui, que et volen fidelitzar, perquè has de venir més, no sé què, sí, dius, sí, mira, sí. Saps què? No em veuràs més, diguem. No, no, és
no
que
i a més hi ha maneres de dir les coses. Per exemple, això que deies de la mascareta, l'altre dia també en el metro, és veritat, és cert, jo portava la mascareta, me'l posava, tenia... Bueno, ja ningú va amb mascareta.
Oi, encara com la portaves?
No, la portava, o sigui, sota el nas. Mm. I ens una dona, no molt gran, va fer com... Saps allò que fa com un gent així? I jo pensava que em deia alguna cosa. Jo molt amable dic, perdona, i fa, mascareta amunt. Dic, bueno, tranquil·la. Dic, em vaig posar vermella, tothom mirant. Mascareta, s'ha d'anar amb mascareta, noia? Puja la mascareta.
No, no era la del marit de l'altre dia,
dic,
no.
I dic, hosti, cal realment que m'ho diguis així? O la Guàrdia Urbana, també tinc tendència, jo sóc una bona diana per la Guàrdia Urbana.
Bé, a veure, algú té algun cas horitzontal, diguem, tipus de la mascareta, per entendre'ns,
Jo, horitzontal però molt raro. A mi em renya el cotxe. I horitzontal ho dic perquè estic assegut davant i m'ho diu davant. No us renyen el cotxe? M'he comprat un cotxe nou... Pip, que no poses el cinturó. Vas amb el cotxe amb una sola mà i et renya.
Ah, sí.
Amb una sola mà et renya?
No. Sí.
Digo, les mans al volante.
Sujeta el volante.
Després, sí.
Jo condueixo amb una mà.
I vas... No, però pots tenir, jo ho faig moltes vegades, posar la mà així al canvi de marxa.
I no pots desconnectar aquesta opció.
No ho sé fer. No ho sé fer. I després també una altra cosa que fa, que et vas i toques una mica la línia blanca i et
posa cap a dins. Això és perquè no t'adormis, teòricament, perquè si toques una mica la ratlla...
No, tot això ho entenc molt bé, però estic començant a pensar d'entrar al cotxe ja afaitat, per si de cas.
Per tant, tenim quan et renyen verticalment, quan et renyen horitzontalment, quan et renya una màquina, diguem. A veure, Joan Reig, o...
Jo no reacciono a temps quan m'esbronquen. Ja, quedo parat, sí. I després diria, li hauria d'haver dit això, això, però no tinc contents. Una vegada, quan surto del garatge de casa, hi ha una cruïlla que faig moltes vegades al dia amb el cotxe, i ve un tio per l'esquerra, per tant, ell tenia la dreta ocupada, tenia que frenar, i em fot un copet, el nen meu es va espantar de seguida, papa, no sé què, no sé quantos, i li vaig dir, tio, no, usted iba muy rápido, eh? Iba, o sigui, el tio ja va sortir a la defensiva,
sí,
me va fotre un sermó, jo... No vaig reaccionar. I vaig pujar i després vaig dir... Però si tenia rotllo, tio. Si amb una cruïlla, si n'hi ha cap senyal, qui té la dreta lliure és el que ha de passar, no? I jo li pensava per la seva dreta.
Jo amb això soc ràpid en reaccionar. Amb això sí que soc...
Jo no.
Jo només em deixo renyar per la meva filla quan ens renya que no reciclem bé. Mm. Fot unes bronques tremendes i he pensat...
Aquí sí.
Aquesta sí. Aquesta
però la teva filla, per exemple, és capaç de renyar algú que no sigui de la família per no reciclar bé? És a dir, aquesta és una situació típica, també, amb situacions de contenidors...
Bueno, i més estan molt més conscienciats que nosaltres, que ja ho estem, però ells són, amb això, per sort...
De seguida sentirem oients, 669-700-300, a veure quina és l'última vegada que us ha renyat un desconegut, algú que no té cap relació amb vosaltres, i us ha renyat al carrer o en la situació que sigui. Abel.
Jo, pensant en el que comentava el Joan de circulació, Ens hem de situar a finals d'agost, principis de setembre, principi de temporada de RAC1. Jo portava pràcticament 2 anys i mig teletreballant, per tant, baixant molt poc a Barcelona, i encara no m'havia contaminat d'aquesta histèria col·lectiva que hi ha a vegades a Barcelona, a la circulació, no? Jo baixava pel carrer Balmes...
Sí, perdona, un parèntesi. Tu vius,
sí,
a Tiana,
a Tiana.
Per tant, una primera conclusió que trauries és que la gent renya més en una gran ciutat com Barcelona que no pas en un poble com a
sí,
Tiana.
Sí, jo crec que hi ha més estrès, no?
Més tensió. Sí,
jo baixava pel carrer Balmes, giro per plaça Molina per agafar Via Augusta per baixar cap aquí la ràdio, pel carrer Calvet, i de cop es veu que vaig tallar... Jo diria que no, però sembla un taxista, o que em sembla que estava allà parat, el carril bus va arrencar i va interpretar que l'havia tallat. I em va cardar la gran esbroncada. Jo, amb la meva bona fe i amb el meu bon humor, me'l vaig mirar més aviat rient, dient, però què et passa, senyor, si no li he fet res, saps? Amb aquesta bonomia. Ara sí que veig que cap d'uns mesos potser sí que hagués reaccionat a una mica de deixa'm estar, no sé què, no sé quantos. Però en aquell moment, després d'això, he baixat poca ciutat durant 2 anys i mig i amb la meva calma doncs m'ho vaig prendre amb bon humor. Per tant, jo crec que també ens anem contaminant al final d'aquesta
cosa. Que a vegades riure és pitjor, eh? Si algú et renya...
Ui.
Si algú et renya i tu reacciones rient...
No? Sí, potser una ofensa molt gran, no?
Pots rebre, sí.
L'altre dia em van renyar, també. Ara hi he pensat, perquè jo ara vaig amb bicicleta per la ciutat.
Em consta.
I vaig a... O sigui, venia del carril bici i vaig veure que hi havia el pas zebra el pas de vianants en verd i vaig anar a passar dalt de la bici, diguem, no?
Muntada de la bici.
Sí. I un motorista va venir i no es va parar i em va dir... Però jo li vaig dir, home, si està verd. I em diu, tu no ets un vianant. Però amb la moto i passant-me pel davant.
T'atropello perquè no ets un
vianant. Sí, exacte, t'atropello. Vull dir, estava parat pels vianants i a mi no va voler-me deixar passar perquè anava dalt de la bici.
Jo aquí el pas de vianants d'aquí baix a Diagonal és broncat més d'una vegada algú que ve per la plaça Francesc Macià, pel carril bici, llavors creu el pas de vianants per agafar el lateral el carril bici de lateral de Diagonal. I moltes vegades et passen a un pam de la cara. Una vegada, instintivament, o sigui, vaig empenyar una bici, no va caure, perquè és que m'ha passat un pam i el que em va sortir va ser, ep, sí, vigila com
després,
i els esbronco, eh? Sí.
Després parlarem d'una altra cosa que crec que passa ara, que és que a vegades per no renyar directament a la cara, la gent renya via xarxes.
Ah, sí, home.
Oh,
sí.
No? Això és una altra cosa.
Que això també té unes conseqüències, sí, eh? Diguem, és a dir, quan algú ha comès algun acte que creus que és incívic, diguem, fas la foto i penges aquella foto amb matrícules de cotxe, etcètera, etcètera.
Soc especialista.
Tu ets especialista?
Sí, una mica, sí.
Perfecte. Sentim oients, a veure.
Hola, Islàndia. Una de les vegades que em va saber pitjor que em renyessin era quan estava embarassada la meva primera filla, que vaig arribar 5 minuts tard a la perruqueria i era un cupon d'aquests de descompte, no sé, la perruqueria que no havia anat mai, que l'autobús s'havia retrasat i estava embarassada com de 6 o 7 mesos, de 6 mesos crec, i vaig arribar i llavors trucant-me que perquè arribava tard, que no sé quantos, i vaig arribar i em vaig desmaiar de l'estrès que em va provocar aquella bronca. I clar, la senyora encara d'això diu, no, però és que clar, és que jo, si la gent no ve a l'hora, no sé què, no sé quantos, i vaig tardar 5 minuts més.
5 minuts.
Ho entenc perfectament.
5 minuts, em diràs.
Era un cupó d'escompte,
sí, cupó d'escompte, clar. És molt puntual.
Et permet renyar, no? Sí. Sí,
ara, renyada i prenyada, sí. Les dues coses.
Hi ha una història aquesta que estem dient de coses de bronques, des del que diu l'Àgata, el que diu ella, i el que he dit jo del cotxe, però hi ha una altra cosa que s'està convertint en una mena d'estil de relacionar-se amb el món, que és la bronca de la gent que et fa bronca políticament correcta, sobre moltíssimes coses, sobre expressions teves, sobre com has mirat a una persona del sexe contrari, etcètera, etcètera. I això s'està imposant cada vegada més. Jo ho noto amb alumnes meus, tinc alguns alumnes a la universitat que estan de seguida buscant les coses que tu fas que ells poden considerar que són o classistes o racistes,
políticament incorrectes.
Sí. I això és perillós perquè el que provoca és una sensació de que no pots obrir i no vols parlar tranquil·lament, que jo penso que és socialment perillosa. Tenen una part de raó, o sigui, moltes vegades tenim coses que van en una direcció, diguem, entre cometes, equivocada. Però jo recordo una cosa que vaig anar a veure una conferència de la Carla Simón, que segur que l'has tingut aquí alguna vegada.
Sí. Que, la directora del Carràs.
Sí, sí, que jo no la coneixia i vaig trobar que és una tia que és sàvia, no? Llavors em va dir una cosa que a mi em va fer pensar, va dir, jo estava, era a París, en una reunió de directors de cine, i hi havia un director georgià, i em va dir... em feu pena perquè nosaltres a Geòrgia sabem molt clar qui és la censura, vale? És el poder i tot això, però vosaltres la censura la teniu dins del coco, i contra això és molt difícil de lluitar, no? I era una cosa que feia reflexionar.
Segurament ens en anem una mica d'aquí, però sí que tens raó amb el que dius, potser no és el tema original, però aquesta cosa, que moltes vegades la gent que et renya pot tenir raó.
Sí.
O sigui...
Mira, això estan dient el doctor Moasi, diu, tots els exemples que heu posat estan ben renyats.
Estan ben renyats, sí, sí, però clar, l'altra cosa, a mi em costa molt renyar. O sigui, per exemple, situacions amb gossos, per exemple, jo, el típic gos que se't fot a sobre perquè no el porten lligat pel carrer, em costa molt dir-li a aquella persona, senyora, vostè o senyor l'ha de portar lligat.
Sí.
Em costa.
Jo crec que es pot fer, i d'una manera, et pot renyar d'una manera sense cridar i sense ser desagradable, però jo l'últim cop que he renyat va ser un que va pitar la bocina, que no ho suporto, que toquin la bocina, i jo no anava amb moto ni res, era vianant. Però vaig dir, què fas, què pites? No veus que està baixant una senyora gran?
Sí.
M'ha dit, tu no t'hi fiquis. Dic,
no. Oients, va.
Hola, Islàndia, bona tarda. A mi, l'última vegada que m'han renyat va ser a la piscina l'altre dia, perquè en un carrer havíem de nedar dos persones i es veu que vaig tocar el meu company i, bueno, a la tornada me'l vaig trobar esperant al mig de la piscina per dir-me que... bueno, molt enfadat. Li vaig dir, no es preocupi, no tornarem a xocar. Bueno... Tinc 68 anys, però encara em renyen.
Aquí ara és obert, diguem, amb aquest missatge que deies abans d'això, Maria, que si està ben renyat, no?
Sí.
Que hi hauria d'haver un jurat ara aquí. No? Que...
El bar de les renyamentes.
Un bar que digués, escolta, sí, està ben renyat, mal renyat.
Mal renyat, en aquest
no?
cas.
En aquest cas, no sé si està ben renyat o mal renyat, va fer molt de gràcia aquesta situació a la piscina.
Hi ha un factor que és l'educació,
I el respecte, sí.
I el respecte. Aquests que piten i que criden i que es bronquen, sobretot per temes de automobilístics del carrer, acostumen a ser gent molt, molt, molt mal educada, no sé dir una paraula lletja, però diguéssim que...
També hi ha gent que té, jo crec, no sé si compartiu això, que té la sensació que porta una estrella de xèrif aquí, no? I que li agrada anar pel carrer dient...
Un policia frustrat.
Bueno,
I ara amb això de les mascaretes, sense tornar al tema, però és veritat que fem una mica de policies tots plegats, i aleshores et preocupes per l'altre si porta la mascareta o no, que dius...
S'ha acabat, jo he baixat amb tren i era l'únic que portava mascareta. M'he quedat sorprès.
Diuen que el mes que ve ja no serà obligatori, però de moment encara ho és, diguem, i realment m'ho porta molt
poc. Llençar la brossa, a vegades davant meu, veig gent que llança el contenidor que no toca, aquests que van al primer, que està més a prop de casa seva, i tinc unes ganes...
I no els hi dius mai?
Que portes plàstic, tio, el plàstic va al groc, home.
És que ho has dit d'aquesta manera, també hi ha altra manera de dir-ho. Perdona, senyora, em sembla que s'ha equivocat.
Però com que ho diria així, callo, no goso.
Dos missatges d'oients. La Joana diu que la van renyar per no posar arracades a la seva filla i fer-los dubtar de si era un nen o una nena.
Això quan ens fa?
No ens ho especifica. Si ho diu després, ja us ho diré. I després hi ha un altre oient que diu que renya molt els que escupen al carrer. Els insulto i tot, ben alt, que ho senti tothom. I m'agrada perquè aquest oient a Twitter es diu... però es diu... arroba no callo res.
I no se les ha carregat mai? No se les ha carregat mai?
Aquest
perquè depèn d'aquí.
Ja, pots rebre. Sí.
Hola, Islàndia, sóc en Fran de Verges. Sóc conductor d'ambulàncies i porto gent a l'hospital i hem d'agafar l'ascensor per pujar a les plantes de dalt, no poden pujar per les escales. Doncs jo renyo a la gent que ve darrere meu i en vez d'apretar el botó de dalt per pujar, apreta el de dalt i el de baix. Doncs si vols anar cap a dalt, apreta només el de dalt, perquè si no vindrà un ascensor i et baixarà i estàs tot el dia fent voltes
amunt i avall.
Doncs jo renyo aquesta gent i cada dia em toca renyar.
És un clàssic, això, els ascensors de tocar...
Tu piques,
com si tocant tots els botons vingués abans, no?
Sí, és absurd.
I no és així,
No.
No és així,
No, és que potser el que ve és el que va amb el sentit que tu no has d'agafar. Aneu
per amunt, no? Sí. Aneu per amunt, no?
I
si hi hagués un tercer, apretaries
l'altre,
també el tercer.
Ai, va, més oients.
Hola, Islàndia, sóc en Marc de Girona. Doncs una vegada... amb un viatge que vaig fer ja tornant cap a casa, estava a Torelló i vaig treure el gos que fes les seves necessitats i estàvem a una plaça amb uns jardinets Y de cop una dona gran em comença a escridassar que no lo ves, que no se pueden dejar perros, que sois unos guarros, no sé què. I al final vaig llegir el cartell, i el cartell, després d'emportar-me tota la bronca, realment el que posava era que si portaves el gos i feia les seves necessitats, ho recollissis. En cap moment hi havia un cartell que posés prohibit gossos, simplement pues que netegessin.
Els gossos, un altre clàssic. Sí, un altre clàssic. Sí, sí. Ben renyat? No, mal renyat.
Mal renyat.
A veure què si us sembla ben renyat o mal renyat. La Marissa diu que avui estava comprant la xarcuteria d'un supermercat i una senyora, mentre ella ja estava amb el seu pernil dolç, diguem, a la balança, li ha preguntat a la dependenta el preu d'una llonganissa d'aquelles que tenien allà. I ella li ha contestat que anava a pes. I diu, ah, doncs la vull. I ha pesat a la llonganissa i li ha venut la llonganissa i ella diu, ostres, quan ha marxat la senyora li ha fet una petita renyada constructiva a la dependenta, diu, poca perquè el meu fill estava vermell i em feia callar.
Ben renyat.
Hola, bona tarda. Jo l'altre dia vaig renyar un nen al Rodalies perquè es va treure un xiclet i el va enganxar sota el seient. Oh, i quan dic un nen vol dir 20 i tants. Si no me'n vaig poder estar, ho sento.
Ben renyat. Estem aquí sent...
M'encanta,
Ben renyat. A veure si ben renyat o mal renyat.
Hola, jo volia explicar, el meu marit el va renyar perquè va aparcar el cotxe molt a la vora d'un altre i obrint la porta per sortir va donar-li un cop, no? I va sortir del cotxe i després entrant doncs va tornar a donar un altre cop al cotxe entrant, no? I la noia de dintre del cotxe li va dir, senyor, m'ha tocat dues vegades, ja està, li va parlar de mala manera, el va renyar, i ell doncs, si se li hagués dit d'una altra manera, hagués tingut una altra resposta, però havent-li dit així malament, doncs també va reaccionar malament i li va dir, tu, doncs denuncia'm, m'agafes la matrícula i me poses una denúncia, però no em toquis els collons.
I ara, tampoc cal entrar en aquest joc.
Mal renyat.
Jo aquí tindria dubtes.
S'hauria de veure l'altre cotxe com estava aparcat.
Sí, aquí tindria dubtes.
Si va fer ratlla o no.
Sí.
Clar, és que l'ha tocat dues vegades,
Sí, això, si hagués sigut una, mal renyat. Dues ja potser massa,
sembla
però...
Sembla fet una mica expressament i tot,
s'hauria de veure l'espai que hi havia, tot. Entran
molts elements en joc.
La Neus diu que la van renyar per no veure una bici al girar un carrer i que es va empotrar directament contra ella. Diu, a sobre, al respondre que no l'havia vist, diu que es va enfadar molt. I llavors va venir un municipal, diu, resulta que la bici s'havia saltat un cediu al pas i la culpa, per tant, era seva. O sigui que...
Hola, Islàndia. Jo sóc el Jofre de Sants. I jo sóc dels que renyo. Mireu, renyo els turistes que es posen dempeus sobre el banc de trencadís que hi ha al Parc Güell, perquè sóc guia de turisme. Renyo a ma mare quan crec que fa coses que no toquen. Renyo a la gent que es cola al metro. Renyo sobretot als veïns que fan molt de soroll en hores intempestives o que no deixen dormir, perquè no suporto l'incivisme. Renyo a tothom que puc.
No pot ser, home, perquè dóna mal rotllo, això.
Clar, és que llavors és que busques situacions de microtensió durant el dia. És veritat que segurament que si tothom li fes cas faries un món una mica millor, però a un preu una mica...
Clar, sembla com si vagis buscant una mica...
Clar, allò que dèiem del xèrif, no? Que no dic que sigui el cas del Jofre, però... A veure, tu deies una cosa, que eres especialista en això que dèiem de renyar a través de les xarxes.
Sí, i encara descobert amb el meu nom, perquè després també hi ha aquell que li agrada molt renyar i criticar i rajar, si em permeteu el castellanisme, però sempre sense cap foto, sense amb un pseudònim. Jo,
la majoria.
Jo dono la cara i quan renyo ho faig sempre sense males maneres, sense insultar ningú. A mi una cosa que em posa molt nerviós és la gent que aparca malament, perquè de vegades veus llocs aparcats que veus, ostres, al meu carrer Tiana, veus que hi ha uns contenidors i moltes vegades deixen el cotxe a un metre del contenidor.
A mi també.
I llavors converteixen un espai de tres cotxes, que ja van allà al centre del poble, van prou buscats, a un espai de dos cotxes. I alguna vegada he fet alguns vídeos, sempre amb un toc d'humor, fins i tot, no sé què, mai de males maneres. Doncs sí, a mi se m'ha dit de tot, i aquí potser hi havia una moto, llavors la gent també que sap què passava. No, perquè aquí potser hi havia una moto, perquè potser hi havia un altre cotxe aparcat. No, però jo conec la zona i sé que allà n'hi havia cap moto.
Testimonis digitals,
digues. I a mi m'han arribat a renyar, m'han arribat a agredir, fins i tot, físicament, a poble, eh? Per bueno, un cotxe que vaig gravar i el senyor...
Però tu poses una foto. Poses
una foto, un vídeo, sense intento que no surti la matrícula, i dic, home, sisplau, per fer una mica de pedagogia, no? De dir, per què ho veig, sisplau, perquè, aviam, es perden molts llocs així, no? I sí, la festa major de juny, la festa major petita de Tiana, em va venir un senyor de cop i em va agafar per aquí el coll. Sí.
Perquè havia vist
Sí, un amic seu ja m'havia advertit i no sé què.
Sort que deies que la ciutat hi ha més tensió.
Sí, és veritat.
Amb el que estem sentint, us entren més ganes de renyar o menys, diguem-ne? Us entren més ganes de dir-li a algú, escolta'm, això no ho estàs fent bé, o això no ho facis, no sé què?
A mi no em calen perquè normalment ho faig. El que sí jo penso que és important, a la mida que es pugui, això que dèiem, de fer-ho com amb respecte, amb ironia, amb sentit de l'humor, això és, jo penso que és millor. Perquè tu has dit una cosa, has dit això de les microtensions, és clar que creen una societat o una ciutat una mica més... incòmode, més aspre, més poc agradable, no? I tenim només una vida, l'hem d'aprofitar, diguem.
A veure, un missatge d'un oient, la Laura, que per una banda diu que ella va renyar i renya la gent que fuma a la sortida del col·le o als llocs on hi ha moltes criatures, i l'últim cop li va passar a la cavalcada de Reis, i per tant ella va renyar, i diu que estan a Bilbao amb la seva parella, diu que els van renyar quan menjaven pinxos en una barra, perquè entre pinxo i pinxo ens feien petons. Els senyors de davant van cridar-nos des de l'altra banda de la barra: "Eso no sale en el menú", perquè suposo que...
Mare...
És que els pinxos són sagrats al País Basc, no pots anar a qualsevol
general.
Cosa.
Hola, Islàndia. A mi em renyen cada vegada que vaig a la perruqueria.
Ai, i vas
perquè
sovint?
Perquè tinc molt cabell, però aparentment no es veu. Llavors, renten el cap, tal, no sé què, i a meitat de que estan pentinant, sempre em renyen i diuen: "Ostres, és que tens molt cabell." I jo penso, bueno, què vols, que me l'arrenqui? I normalment em fan pagar de més... perquè tinc massa cabell.
Sí, home.
Va tenir el cabell, canviant de perruqueria o què? Perquè si no, ja s'ho deuen saber.
Clar. Jo, en referència al que deia ell de la ironia, mira, l'altre dia m'ha vingut al cap, creuant aquí el carrer Rogell, un senyor fumant, i allò que veus que tira la cigarreta a terra, que és una cosa que no aguanto, i no ho faria ni ho he fet mai. I li dic, tens una paperera, perquè allò moltes vegades que creues el pas de vianants i hi ha una paperera, no?, al costat del semàfor. Dic, tens una paperera allà, i em va mirar, sí, però és aquesta manera de dir-ho, no dir-li quart, doncs no sé què, sinó que és una paperera allà.
Sou valents, perquè jo no sóc...
Jo sí.
Un noi també va llançar, però... un va llançar una llauna a la paperera i li va caure, però ho va veure perquè fa clonc.
Sí.
I jo, en vez de renyar, vaig anar al darrere com un tonto, la vaig posar allà.
Atenció, un missatge que acabem de rebre, del Ricard Ventura. Diu: "Bones, a mi em va renyar l'Albert Tom."
A veure.
Atenció. I dic, a veure, ja, si és veritat o no. A la platja de Sant Antoni, dic, em quadra. Pel tema de la distància. Diu, estàvem en pandèmia. Recordem aquest moment, oi?
Recordo aquest moment, sí. Però ho recordo bé, no amb tensió, no? O què?
No
té el mateix record.
No especifica. No,
amb els punts suspensius.
Ha fet un gest molt sospitós, ha dit, em va renyar l'Albert. I s'ha tret les ulleres com si s'hagués anar a pagar.
No, però sí, recordo un estiu d'aquests de pandèmia, que era la primera vegada que tenies algú propi, que la platja aquella, que és molt gran, a Sant Antoni, que, hosti, hem d'estar tan junts.
I això ho entenc, perquè lo de la distància ben renyat, física
ben
a la platja...
Ben renyat.
Ai, m'estic sentint jurat de programa d'aquest.
L'últim missatge, que en tenim molts, però només tenim temps per un mes. Va.
Hola, sóc la Mònica, de Palau Solità i Plegamans. I m'ha fet molta gràcia sentir això sobre el renyar, perquè la setmana passada, amb un vol a Budapest, ens van renyar el meu marit i mi molt a dalt de l'avió perquè portàvem la maleta massa petita. I llavors no la podíem posar dalt del caixó aquell. Bueno, va ser com paranoic. I aquell noi no entenc per què ens va haver de renyar d'aquella manera.
Perquè ballava, potser, llavors.
Clar, perquè hi ha aquells malatots que queden allà encaixats i la seva era massa petita.
Ja em diràs.
Que mai ho fas bé.
Mai estem...
Massa gran o per massa petit. Déu-n'hi-do, doncs.
Mal renyat.
Com renya la gent, vull dir, era un tema, eh?
Sí, era un tema.
He de fer una pausa, que si no em renyaran a mi.
RAC 1.
Has de renovar els teus mobles? Amb un termini d'entrega ràpid, a mida i al millor preu. Vine a Facilmòbil. Estem de rebaixes. Truca'ns al 682-674-599. Visita les nostres botigues o entra a facilmòbil.cat.
Rolex Daytona.
Rolex Submariner.
Rolex GMT.
Rolex Explorer.
Rolex Judgemaster.
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Individu, propietat i competència. El sistema neoliberal puja escena en una comèdia on l'humor més negre i absurd es posa al servei del discurs més polític. Els ocells de la calòrica. Última temporada a Barcelona. 13 úniques funcions al Teatre Poliorama.
Des de 1959.
Palacio del Bebé hi trobaràs un equip d'experts en mobiliari infantil, juvenil i també per a tota la llar.
Aprofita aquestes rebaixes per aconseguir solucions úniques per casa teva.
Demana'n cita a palaciodelbebé.com.
Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintura, escultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699 47 59 49.
Necessites fer catarsi? Vine al Teatre Lliure de Montjuïc a conèixer els 10 espectacles de la quarta edició de Catarsis. 10 dies i 6 espectacles amb El Conde de Torrefiel, Marga Socias, Laia Fabra i Thomas Hasenbacher, Dries Verhoeven, Stefan Gladyszewski i Marcus Horn. El talent local i internacional per viure el teatre de format més extrem.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
L'Orquestra Simfònica del Vallès et convida a gaudir d'una nit apoteòsica amb les bandes sonores de les heroïnes del cinema més celebrades. Kill Bill, Alien, Terminator, Thelma i Lewis o Mary Poppins, entre d'altres, s'escoltaran per primera vegada amb la veu de Mercè Montalà i sota la direcció de Virgínia Martínez.
Divendres 3 a la Factoria Cultural de Terrassa, dissabte 4 al Palau de la Música Catalana i diumenge 5 al Teatre Auditori de Sant Cugat. Entrades a osvallès.com. Renovada, actualitzada.
Ara a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Islàndia, amb Albert Ong.
Hola Islàndia, bona tarda. Soc la Carme de Belltall. Jo els qui renyo, tot i que no em senten, és a la gent que surt d'una rotonda i no posa l'intermitent. Això em treu de polleguera. Està allà esperant que passi el cotxe i llavors veus que et marxa per la teva esquerra. Ai, no puc amb aquests. La llàstima és que els renyo, però no em senten.
Ben renyat!
Un altre jurat, vinga.
Bueno, pues jo va ser una vegada que vaig pujar... Era un dia que plovia, pujo l'autobús, aquests seients que són de 4, que estan cares, que estàs front d'això,
sí, sí,
tres noiets, i el que quedava lliure pues, tenia els peus posats al seient. Em vaig quedar mirant-lo, me va mirar, va baixar els peus, però en el moment que jo va veure que jo no seia, se'm queda mirant, dic, no, tu seus on te tenies els peus, perquè estan mullats,
clar.
I tu seus allà, i t'embrutes tu els pantalons.
Wow. Déu-n'hi-do, veus? No?
Ben renyat.
I... Déu-n'hi-do. A veure, que el Piti té un consell, per això jo crec que pot ser per tancar una mica aquest tema.
Sí, a veure, hi ha una cosa que alguna gent ens empipa bastant, que és que quan anem al cine, sobretot al cine, al teatre no passa tant, al cine hi ha, a darrere hi ha gent que parla, val? I aleshores jo de vegades vaig amb amics i esperen molta estona a reaccionar i llavors ja estan molt encesos. Per tant, quan es giren i li diuen a aquella senyora, aquell senyor, aquells nois, podeu fer el favor de callar, ja estan tan encesos que creen com tensió. Llavors jo el que faig és, a la que paren, encara no ha començat la pel·lícula, em giro i tranquil·lament dic, això serà tota l'estona o què? Sí. Saps? Alguna cosa ja està tranquil·la i ja està.
Sí. Això està molt bé, perquè jo abans, per exemple, no m'atrevia a dir això i feia xxxt, que això fa molta ràbia. Reconec que això treu molt de polleguera. I ara ja no faig això, i ara directament, perquè això amb l'edat també n'aprens, a renyar, Dic, feu el favor.
Per tant, el consell és treu-t'ho de sobre.
No esperis.
No esperis. Renya ràpid.
Sí, sí. Que, i a més a més que no estiguis encès.
Clar, clar.
Perquè llavors això dius, crea aquesta microtensió que sí, ho has dit sí, bé. Sí, sí.
Clar, clar.
A veure, deixeu-me dir que els amics de la bici em donen la raó a mi, que el motorista em va renyar malament perquè l'ordenança diu que hem de reduir la velocitat quan travessem un pas de vianants per evitar situacions de conflicte amb els vianants, però no pas va, que no
puguem... La pròxima polleguera llegiré els missatges jo, perquè tu llegeixes els que t'aplaudeixen a tu i els que jo he renyat a altra gent.
Amics de la bici.
A veure.
Gremi, Gremial, sí, això.
Perdoneu, necessito 3 minuts per acabar, que me'ls ha demanat el Joan Reis, que té una polleguera especial per avui. A veure.
Avui fa fred, Nobel.
Avui fa fred.
Fa fred, i el dematí em fa molt, es veu, no?
Moltíssim.
Hi ha gent que deu tindre el cotxe aparcat al carrer, i llavors, quan entra el cotxe, sembli un esquimal. La braga fins damunt del nas, el gorro fins a les celles, guants, 2 o 3 gecs, us veus dins el cotxe...
A veure, el cotxe està fred, clar.
Com està fred, però... Si fas 4 o 5 quilòmetres i puges la calefacció a tope... Ja està, però hi ha gent que...
És que no sé... tenen el cotxe del Piti, Joan. No tenen el cotxe.
Jo tinc un cotxe d'11 anys, i en 3 minuts ja em puc treure la roba i ja està.
Llavors hi ha el perill que tu treguis conduint, que això és un altre, clar. Llavors t'agafa calor perquè eres molt abrigat, comences
al semàfor... Vols dir que no s'hi acostumen, aquesta gent?
Ah, sí? O s'ho treuen
perquè
a...
Perquè jo agafo l'A27 i llavors arribo... I la gent que ve de darrere de l'A27 deuen vindre de la Pobla, o del Morell, o del Rourell, o per tant ja fan una estona que van amb
que
cotxe. I encara van tapats com...
Però atenció, que hi ha multa, eh? Et poden multar si condueixes amb jaqueta. Sí, ja, és a dir, si es considera que la jaqueta depèn de quina, sobretot un plomó d'aquests, dels que portem ara quan és hivern i fa tan fred,
no et dona llibertat de moviment.
I per tant hi ha possibilitat de multa.
Hi ha gent que no pot posar l'intermitent.
Però els renyes o no?
Conduint amb guants.
Però una cosa... Què treu de polleguera que l'altra gent vagi més abrigada o menys?
Bueno, canviem el títol. Me fa ràbia.
No, home, perquè... És perillós, també, home.
Jo tinc graig, clar, que és perillós. Jo tinc graig, escafo una mica, llavors me trec l'objec i tiro.
Potser no ens senten la calefacció.
Quan baixen aquesta gent, si es troben a sota 0 o 0 o 2
pateixes per ells, ara ho
és. Home, és que aquest canvi tèrmic, llavors venen els encostipats.
No és bo.
I col·lapsem el sistema de sanitat públic català.
A veure una cosa, si tu parques el cotxe al carrer i entres demà al dematí, per exemple, demà al dematí aquell cotxe estarà glaçat i pot estar 3 sota 0.
Tranquil·lament a dins, sí.
Jo me'n recordo, per exemple, quan anava de Taradell a Vic, que fins a Vic no em podia treure la... O sigui, són 7 quilòmetres...
Però quan parles, ara els cotxes ja... En 3 minuts la calefacció hi ha bulls!
Sí, és veritat. Pues havies el ventilador saco?
Jo ho faig, jo quan arribo foto a 25 o 26... I després...
Ventilador màxim?
Poc a poc, i vaig.
Microclima, creies un microclima, així, ràpid.
Bueno, ja s'ha tret de sobre. En Joan tenia això.
Ah, jo venia.
No, perfecte.
És que avui n'he vist un munt, semblen astronautes. Sembles... Sí.
Amb l'escafandre, no?
Sí, exacte.
Relacionat amb el fred i amb el que deies tu de Taradell a Vic, o de Vic a Taradell, fa anys vaig veure un cartell aquests grossos d'anunci que em va entusiasmar, que anava anant cap a Vic i vaig veure un cartell enorme de la universitat que deia a Cambridge també hi ha molta boira.
Sí, és veritat. Sí, molts anys
tan bo, tan bo.
És veritat, va ser molts anys.
Oxford, crec, que ens agradés. Sí,
Oxford,
sí. Sí, un cartell de la Universitat de Vic que hi havia a la C-17. Àgata, sobretot, Àgata Roca, ja la coneixeu, l'actriu, ja li teniu la cara vista, si us la trobeu pel carrer a l'aeroport.
No renyeu-la, no perquè puc plorar, de veritat.
No la renyeu, si
no renyeu, que és una persona sensible i de vores no mereix ser renyada.
I que aquest jersei que portes, que maco que et queda i que bé que estàs i que sembla mentida que això...
És burro.
Va, ho deixem aquí. Joan Reig, Àgata Roca, Piti Espanyol, gràcies.
Gràcies,
com sempre, per la polleguera avui, desfogant-nos una mica amb la gent que renya pel carrer. Avui Islàndia tallant el bacallà, Josep Maria Casas, el control tècnic, Eva Catalán, Mireia Ardèvol, Marc Ferragut, Maria Xinxó i Albert Tom. Una pausa i de seguida el Pep Tormos amb el 9C. Tornarem demà a les 7. Que vagi bé. Bona nit.
Has acabat 15 segons abans. Això no pot ser, Albert.
Bueno.
Mal renyat.
A Ametller Origen t'ajudem a començar l'any amb bon peu, amb les nostres verdures de collita pròpia. Cuida't amb el bròquil verd, bròcoli, romanesco, coliflor o les cols dels nostres camps de Camarles. Gener generós, Ametller Origen, amb les millors promocions. Així sí.
El 6 de febrer al Museu Nacional d'Art de Catalunya celebrem la 75a edició de la gran gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment on premiarem el i la millor esportista de l'any i farem un homenatge als mites dels últims temps. Un dia de llegenda en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini de Repsol.
RAC més 1 presenta... Crits. Emili Solsona, jubilat.
Somos un equipo de investigación desde hace muchos años, con el Laureano, que es mi aprendiz. Somos un equipo de investigación policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22.03, al carrer Valladolid del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sé lo que haces con tu mujer cada noche.
Tranquila.
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
Als 20, als 40, hi ha una edat per cada cosa. Una edat? Hi ha una edat per ser jove i una altra per deixar de ser-ho? Quan has de deixar de somiar? A Òptica i Audiologia Universitària sabem que, tinguis l'edat que tinguis, és perfecta per ser jove. Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Bona nit, són...